La moda dels anys 2000 de promoure l'admiració per la primesa extrema ha portat a que s'incrementin els trastorns alimentaris.
La psicòloga especialitzada en trastorns de conducta alimentària i coordinadora del programa de prevenció de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, Laura Fernández, ha insistit a Radio Estel en la importància de deixar clar als més petits que tot allò que veuen a Instagram no és la realitat i que no s'han de comparar amb un món irreal i no assumible.
Quan no hi havia xarxes socials, doncs tu potser anaves pel carrer i potser veies un aparador que deies, ostres, que prima el maniquí, no? O veies una campanya. Però amb les xarxes socials és com un mega amplificador. I aquest és el problema, no? Que el missatge hi era, però amb les xarxes socials és una manera de més informació, més ràpida, també a l'hora de compartir, no? Perquè entre ells es passen informació, he trobat això, aleshores, clar, és difícil de gestionar.
La psicòloga ha assenyalat que la prevenció i l'educació són dos conceptes molt importants en infants i adolescents, ja que aquest col·lectiu ha de poder navegar de forma segura per la xarxa. A més, també ha reiterat que cal que tinguin clar que si hi ha algun contingut a la xarxa que els fa sentir malament, l'han de compartir amb pares, amics o tutors, perquè si aquest malestar s'acaba sostenint, pot acabar sent perillós per un mateix.
D'altra banda, la comunicadora cultural Ofèlia Carbonell ha apuntat a Radio Estel que ja fa un parell d'anys, de fet, que s'ha tornat a engegar la roda del moviment Y2K, que és el que va sorgir fa un parell de temporades quan models i influencers de la generació Z van començar a recuperar peces de roba de segona mà dels anys 2000.
Sí, l'Ofèlia ha insistit en que les diferents xarxes socials han portat a recuperar aquesta moda.
Pandèmia, amb aquesta explosió de les xarxes socials com TikTok, una cosa molt visual i que en consumeixes molt seguit, s'ha agafat una tendència a consumir la imatge i també, per tant, consumir la moda, consumir coses i cada cop buscar imatges que cridin més l'atenció, no? I llavors, d'entre aquí van començar a sortir estètiques extremades, exagerades, potser, i entre elles la de tornar als anys 2000.
Segons les dades d'un estudi realitzat per la revista Glamour, a Nova York, només 49 de les 4.400 models que van participar en la Setmana de la Moda tenien talles superiors a la 36. A Londres, només 45 de 4.000. A Milà, 15 models de 2.400 tenien talles superiors a la 36. I a París, 33 de les 3.200.
Maria Richard, psicòloga i terapeuta del Centre Dita Urgell i experta també en trastorns de conducta alimentària. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara parlàvem d'aquesta relació entre la moda i els trastorns alimentaris. El que passa és que el que hi ha darrere dels trastorns alimentaris no és només una qüestió estètica o de moda, no? Quines són les preocupacions que té una persona amb un trastorn alimentari?
Exacte, ho has dit molt bé, no? La part visible potser sí que és la part estètica, no? Perquè és el que més veiem d'un trastorn alimentari, que és doncs, la preocupació pel pes, per la imatge, però realment després, quan indaguem una mica a consulta, no, els problemes reals que hi ha sota de tot això són problemes de baixa autoestima, d'inseguretats, de falta d'habilitats socials a l'hora de relacionar-se, no, problemes també familiars, per exemple, problemes acadèmics, vull dir que hi ha tot un altre ventall de situacions, no?, que poden portar a caure en un trastorn d'alimentació que no tenen res a veure amb el purament estètic.
Nosaltres avui volíem parlar del paper que té l'entorn i la família d'una persona que pateix un trastorn de conducta alimentària, però anem a pams. Primer, per la part del principi, es pot prevenir d'alguna manera no, que una persona acabi tenint un trastorn de conducta alimentària, no ho sé, per exemple, reforçant certs aspectes?
Sí, i tant. De fet, per sort, actualment, cada vegada més, des dels centres com el nostre, des de les escoles, des de diferents associacions, s'està treballant molt la part de prevenir, no?, fent xerrades als alumnes, donant informació doncs, també a través de xarxes socials, de pàgines d'internet, on poden tenir accés a tota aquesta informació de prevenció, no? Això és el que s'està fent ara actualment. Una altra prevenció que es pot fer, lògicament, és des de casa, no? Des de la informació que estem donant a casa nostra, amb el nostre exemple, amb els nostres comentaris, no? Evidentment es pot prevenir. El que passa és que, clar, ara ja tenim el problema, no? Que el tenim present i tota la prevenció es fa de cara a un futur. Hem de buscar també solucions pel problema que tenim ara entre mans.
Precisament, tu ara parlaves del problema que tenim ara i de la part que tenen del paper de les famílies. Quins indicis hi ha per detectar que algú pot patir un trastorn alimentari? Perquè, clar, no ho associem quan ja està molt avançat, segurament, no?, de que ja veiem una persona molt prima, però entenc que abans deuen haver-hi certs indicis que puguin fer crear certa alarma.
Òbviament, hi ha els indicis, no, alimentaris, que són molt visuals i que tothom ens podem espantar si veiem que algú, pues, deixa de menjar o radicalment o deixa de menjar d'una forma com feia fins ara, no? Si fins ara menjava carn, peix, dolços, pues que tregui algun d'aquests aliments, això ens queda molt l'atenció. Però és veritat que hi ha altres petites conductes que potser passen més desapercebudes, com podria ser que comenci a fer més activitat física, que comenci a menjar més fora de casa, que comenci, per exemple, a canviar els seus horaris per no coincidir amb la resta de la família, i coses que no tenen a veure amb la part física, no? Ni amb el menjar ni amb l'activitat esportiva, doncs podrien ser la dificultat per conciliar el son, no? El dormir malament, els canvis d'humor, la baixada del rendiment acadèmic, o, pel contrari, la pujada, no?, en l'exigència acadèmica, aïllament social, no?, que deixin de sortir amb els amics o de motivar-se per fer les activitats habituals, no?, que acostumaven a fer. Tot això poden ser petits indicis que d'entrada no associaríem a un trastorn de la conducta alimentària, però que podria ser i ens haurien d'alertar.
I un cop es detecta, no?, que hi pot haver un problema d'aquest tipus, quin paper ha d'adoptar la família?
Clar, el paper de la família és fonamental, no?, perquè al final els pares són els principals responsables dels seus fills i són els que decidiran, no?, si l'han de portar a teràpia i quines pautes s'han de seguir a casa, quina ajuda donen. Llavors jo diria que el primer és parlar amb els fills, no?, preguntar si els està passant alguna cosa, com s'estan sentint, no?, què necessiten, i després directament, pues, ja anar a buscar ajuda amb un recurs professional, pues, a nivell terapèutic, a nivell psiquiàtric. Crec que això és imprescindible. Estigui el trastorn d'alimentació en el moment que sigui. Vull dir, pot ser molt a l'inici que s'ha identificat, o pot ser un problema ja més avançat. És igual. En un primer moment, encara que sembli, bueno, això ho podem solucionar a casa, això ho podem canviar en quatre hàbits, ja ho fem, jo recomanaria que és millor sempre una ajuda professional i la cosa no vagi a més.
I, òbviament, sempre s'ha de tenir aquesta ajuda professional. Un cop, no, es comença a treballar, ja, no, tant la persona que pateix el trastorn n'és conscient, la família també. Com s'ha de gestionar? En el sentit de que, no, avui ho parlàvem també, de que hi ha molta gent, no, que ha tingut algú proper, algú conegut, que ha patit algun moment alguna episodia d'aquest tipus, i és difícil saber quin paper s'ha d'adoptar, en el sentit de, s'ha de ser molt estricte, dient has de menjar, o al contrari, has d'intentar, no, fer una part, potser una cara més amable, més amiga, perquè aquesta persona també confiï.
Clar, això és una pregunta complexa, perquè cada cas, no, nosaltres sempre ho diem, els terapeutes, cada cas és únic, és diferent, i es treballa sempre en funció de les necessitats concretes, tant del pacient com de la família, i això dependrà, pues, de la història, no, de la història de cada persona, de les seves experiències, però així a grandes rasgos, no? Per part dels pares, sempre se'ls fa un acompanyament terapèutic i se'ls fa com un entrenament, no?, on se'ls donen unes pautes, tant amb l'alimentació com amb les conductes que han de tenir a casa, els comentaris que es poden fer, els temes que es poden tractar, no?, i se'ls acompanya molt en ser bastant rígids i bastant estrictes, especialment amb la part del menjar, no? Evidentment, després també s'ha de fer un acompanyament emocional, no?, en el que potser ja no cal ser tan estricte, sinó que val més, això últim que deies, no?, de ser una cara amable, propera. S'ha de tenir, els pares tenen un paper molt difícil, perquè és tenir les dues vessants, no?, la part més rígida i més estricta en quant a les pautes d'alimentació, i la part, doncs, més amable, més propera, més comprensiva, de tota la part emocional, de poder apropar-se, millorar comunicació, no?, entendre una miqueta què és el que està passant. Si parlem d'altres ambients, no?, com poden ser el grup d'iguals, els amics, o els germans, no?, que també conviuen a casa a vegades amb pacients, normalment no els hi demanem que siguin rígids ni estrictes i que els controlin el menjar i els forcin a menjar, tot el contrari, no? Han de tenir un paper més, pues, de confidencialitat, no? De poder parlar de les coses, de poder distreure el pacient, divertir-se, no? Jo crec que totes les persones que envolten algú que està patint un trastorn de la conducta alimentària tenen un paper diferenciat i totes són importants, no? Els pares, els germans, els amics, els terapeutes, els professors, i en cada cas doncs, es dona un paper diferent.
I ja per acabar, també és cert, no, que qui pateix un trastorn alimentari no és una situació que es solucioni de manera ràpida, és a dir, no arriba, entenc que no arriba un dia en què estàs 100% curat, que sempre hi ha un risc o es pot superar, bueno, totalment.
A veure, depèn de lo que entenguem, no? Sí que evidentment, durant el tractament, no? Durant la recuperació hi ha molt risc de recaiguda, no? De fer passos enrere, però ja ho contemplem com part del procés, uh-huh. No? Són trastorns molt complexos, són molt difícils, no? De gestionar, van apareixent a mesura que el pacient va avançant, van apareixent noves dificultats, no? En el seu dia a dia, i per tant són tractaments llargs i complexos. Però un cop nosaltres donem una alta, no? Perquè valorem que aquest pacient doncs, ja no té una sintomatologia activa, té uns recursos suficients, no? Com per portar la seva vida endavant sense haver d'utilitzar el menjar. Té eines, no? Habilitats socials, té totes les competències, no? Que té una persona saludable, doncs sí que es podria dir que en aquests casos el trastorn d'alimentació està completament curat i recuperat i la persona torna a ser completament funcional. Risc de recaiguda un cop hi ha hagut una alta terapèutica? Clar, sí que n'hi ha, no? Sempre n'hi ha, però el risc de recaiguda és com en una persona que no ha tingut mai aquest trastorn, doncs el risc de caure en aquest trastorn sempre existeix. Llavors, jo sí que diria que un trastorn d'alimentació es pot recuperar totalment, no? Potser no en tots els casos, però en la majoria, i que el risc de recaiguda també existeix per una banda durant el tractament i post-tractament doncs, en el mateix número de casos, no? que en persones que no han patit un trastorn.
Doncs Maria Richard, psicòloga i terapeuta d'IRTA Urgell i experta en trastorns de la conducta alimentària. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.